IB3 Notícies.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'origen d'Entre avui i demà és un programa de vespre d'actualitat que vàrem emetre entre el 5 de setembre de 2022 i el 29 d'agost de 2024. En total, 468 programes en directe amb 2.456 convidats únics. L'Entre avui i demà de les paraules polisèmiques du 334 capítols i 1.230 convidats únics. Així que dia a dia anem sumant i compartint coneixement, entreteniment i companyia, que aquest és precisament el nostre objectiu i l'origen de tot i del nostre amor per la ràdio i el convenciment de que estem aquí per fer ràdio pública de qualitat. Així que, oients, gràcies.
¿Alguien quiere decirme qué hago aquí? He debido de hacer algo muy malo para reuniros a los cuatro. ¿Estoy en la lista de los niños malos?
La lista. Tú tienes récord, pero no importa, eso ya pasó. Hacemos borrón y cuenta nueva.
¿Y eso por qué?
Buena pregunta.
¿Y eso por qué? Yo te diré por qué. Porque ahora eres un guardián.
¿Y si no quiero ser un guardián?
Claro que quieres. ¡Música!
Nada de música.
Em sap greu, Jack Escarxa, o Jack Gelada, que diríem aquí, dels orígens dels guardians, perquè a nosaltres la música ens encanta.
A un altre temps, però, a un mateix espai, a una Menorca desconeguda en el reflexe d'esmirall. Una mare i un fiat escolten sàvia contant el seu origen i no se'n cansen mai. Diu que ses estrelles van caure amb intel·ligència superior, amb metalls, pedres precioses, oli, plata, s'interior. Sumau mirava amb espanta en el rostre, agraint de ser univers, seua concessió. Més tard es fieten al llit, mirant el sostre, entén per fi s'origen. Quina ironia, ser un aborigen, amb un inici tan preciós que fa vertigen. Sap que el futur és una aposta i es diu, no és culpa nostra, Déu renega del seu cos aposta. Sap que lo físic no perdura si es mal temps ho fa sofrir, però ho cobrirem amb blocs de pedra que mos puguin protegir, on la real activitat del col·lectiu ha de sorgir, amb grans torres per...
Per el primer capítol d'Entre avui i demà de paraules polisèmiques, en triàrem una molt representativa, principi, que també és origen, que és la paraula d'avui. Allò de que alguna cosa procedeix o arranca el moment de la naixença d'una cosa, el seu començament. I aquell dia xerràrem amb en Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, sobre el Big Bang. És el Big Bang l'origen de tot?
El Big Bang és el començament, que sapiguem per ara, de tot el nostre univers, efectivament. És a dir, tot va començar un moment que, segons aquesta hipòtesi, que sabem que la va presentar en Hubble, juntament amb el Lemaître, que va ser un capellà belga, varen arribar a la conclusió amb les dades científiques que les arribava dels telescopis que empleàvem i de les matemàtiques que desenvolupaven amb l'ajuda de les equacions d'Einstein, que va haver un moment en el qual tot estava comprimit a un punt infinitesimal petitíssim que va explotar, dant nom en aquesta paraula, aquestes dues paraules, que és Big Bang, que en el principi recordem que l'empleàvem per fer mofa, per riure-se'n de la hipòtesi d'aquesta teoria, el Big Bang. No, això, l'univers és estacionari i senzillament això és un Big Bang, com si diguéssim, és un gran pluf, i això no té peus, no té ni sentit ni cap ni peus. I les dades ens han dat la raó, ens han dat la raó en aquests grans científics que han demostrat que l'univers inicialment estava a un punt i d'aquí es va expandir d'una manera extraordinària.
Anem a situar-nos en el temps. Quant datam aquest Big Bang?
Aquest Big Bang té aproximadament, perquè si gent se'n recorda fàcil, 14.000 milions d'anys. És a dir, són 13.700 i pico, però aproximadament uns 14.000 milions. És a dir, en aquell punt va començar tot. Però tot no se refereix únicament a la massa és l'energia, també se refereix en el temps. I això és molt difícil de pensar, perquè el nostre camp no està preparat per intentar veure un moment en el qual no hi hagi temps. És a dir, el Big Bang va ser l'inici de tot, inclòs els temps. Els rellotges varen començar a marcar primer moments de Planck i després segons en aquest mateix instant. Abans no hi havia ni temps.
Acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, y se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para.
Vaja idea que ens plantejava Pep Marcús. Abans del Big Bang no hi havia temps, perquè aquest fenomen va ser l'origen de tot, encara que grans físics com Einstein ho qüestionaren en un començament.
El mateix Einstein no creia que hi hagués hagut un Big Bang, i ho va deixar escrit, ho va deixar dit, dient que aquesta expansió no era, real, que Déu no jugava en els daus, en l'univers, va dir això, perquè ell no veia com una la realitat d'una explosió inicial i d'aquí una expansió de l'univers. Però després les dades li van encerrar aquesta hipòtesi i es mateixés sense se va retratar i va dir que hi havia una expansió real de l'univers. I això és molt difícil de pensar, que no hi havia temps. No, el nostre cap, les nostres mentalitats no estan preparades per aquest concepte. Només els caps dels grans astrofísics i dels grans científics que mos ha dat la nostra societat arriben a discernir aquest concepte. És impressionant.
Dos galàxies en un viatge espacial.
Avui mirarem a l'origen, al principi i al començament. Si en Pep Marcús en xerrava de l'origen de tot en forma de Big Bang, en Jaime Vázquez, doctor en periodisme i en teologia bíblica, li demanàrem: el llibre del Gènesi és el Big Bang de la Bíblia?
Bueno, pues sí y no. Sí, porque es el comienzo, los orígenes. Y no, porque en realidad el Génesis, el libro del Génesis, es una obra literaria, no científica, como obra literaria, es que ni siquiera tiene pinta de ensayo, ¿no? Es como una novela que lo que hace es contar cómo se creó el mundo, cómo un ser superior, Yahvé Dios, creó todo por una necesidad, pues como imperiosa de supervivencia, nada más. Pero claro, enfrentar una obra literaria mitológica, hoy diríamos novelesca, con la ciencia, pues bueno, pues en este sentido no sería el Big Bang. Uh-huh. Tampoco sería la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Pero que también, si la buscamos, la encontramos, porque es creado en seis días es una evolución desde la nada hasta el ser humano y toda la creación, y el último, el descanso, pues también, o sea, sí y no.
Al principio de los tiempos, Dios creó cielos y tierra, dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo y la llamó, de ahí a las tinieblas noche, y en la noche estaba yo.
I quin és l'origen del llibre del Gènesi? Per què s'escriu? I qui l'escriu?
Los estudios así más modernos y recientes del primer libro de la Biblia, tanto desde el judaísmo como desde el cristianismo y en parte también desde el islam, algunas lecturas que se están empezando a hacer, ¿no?, en donde aparecen también reflejos de los relatos de la creación del Génesis. Pues es un libro que se creó como dice, utilizando una palabra que dije hace un par de minutos, que era la supervivencia, ¿no?, de la supervivencia de un pueblo, de una identidad, de una cultura. En este caso me estoy refiriendo al pueblo de Israel, que estaba en el exilio en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén en el 587 antes de Cristo. Nabucodonosor llevó a los israelitas allí a Babilonia, pero les dejó un margen de libertad, estaban a su servicio, y en ese margen de libertad y cometió el error o la gracia, ¿no?, de que ellos se reuniesen, y entonces ante lo que era esa gran Babilonia multicultural, como diríamos hoy, pues ellos dijeron, tenemos que sobrevivir como hebreos, como israelitas, o casi ya diríamos como judíos, ¿no? Y en ese momento es donde empiezan a contar historias para que, sobre todo para diferenciarse los israelitas que estaban en Babilonia del resto de los ciudadanos de aquella gran metrópoli que era la Babilonia de la época, ¿no? ¿Y qué argumento tenían? Uno fundamental y clave: el monoteísmo. Ellos creían en un único Dios, creador de todo. Babilonia en ese momento era politeísta, muchas tradiciones culturales, religiosas, divinidades, panteones de dioses y diosas. Claro, esto era poner forma, dar forma a su tradición o diluirse, ¿no?, en el magma de esa ciudad cosmopolita de la época.
Hem d'imaginar aquella Babilònia rica, cosmopolita, amb desenes de temples, cadascun dedicat a un déu diferent, una ciutat de palaus i fortaleses on els jueus expulsats es volien establir. El llibre del Gènesi, Jaime, va aconseguir el seu objectiu?
Sí, sí, yo creo que sí, no solo el libro de Gènesis, en realidad todo, una gran parte de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento cristiano, pues una gran parte se escribe en el exilio en Babilonia. Es verdad que también se recogen tradiciones previas, antiguas, de la época del primer templo y antes, pero muy suaves, muy leves, que en Babilonia cobran fuerza, ¿no?, y se reescriben. Después hay una reescritura posterior, después del exilio, ¿no? Pero es Babilonia el momento en donde se pone por escrito tal cantidad de literatura que ya los propios judíos se empiezan a considerar sagrada porque es su identidad, y entonces la divinizan, ¿no?, estos escritos que están haciendo. Y claro, todo gira en torno a la supervivencia cultural de defender el monoteísmo. Ellos creían en un único Dios, el Dios Yahvé, y ya está. Esto había que inventar lo que fuese para justificar la identidad cultural y, por tanto, su supervivencia. Claro que lo lograron. Bueno, prueba de que lo lograron es que después surgió y se estructuró un llamado, ya ahora sí, judaísmo consolidado, uh-huh, que resurgió tras el exilio otra vez en Jerusalén. Y de ahí, siglos después, surgió también el cristianismo y siglos después el islam. Es decir, las tres grandes religiones monoteístas hunden sus raíces en la figura de Abraham, por supuesto, otro género literario, y en el exilio en Babilonia, que es en donde se empieza a plasmar toda esta historia por escrito.
La música que sona ara la tenim indexada, guardada a la ràdio com a música Atapuerca. I ja ens va bé per seguir xerrant d'origen, que és la paraula polisèmica d'avui. La doctora Marina Mosquera és coinvestigadora principal del projecte Atapuerca. Vos imagineu que emocionant, fer-hi feina. Tota una institució per xerrar de l'origen de l'homo. Però esperau, que entrin els Beatles abans.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope
Sona Lucy in the Sky with Diamonds dels Beatles, la cançó que escoltaven els investigadors quan varen descobrir uns fragments d'ossos de l'esquelet de l'homínid que varen catalogar de l'espècie Australopithecus afarensis. Nalusi caminava damunt dels membres posteriors, fet que ja és un signe d'evolució cap a l'hominització. I més tard es va descobrir que la seva espècie feia servir pedres com si fossin eines per tallar la carn. Era Lucy l'origen dels humans? On podem situar aquest origen?
Pues yo creo que lo debemos situar precisamente en Lucy y en sus congéneres o especies similares, porque precisamente una de las características de la subtribu homininos, que somos nosotros, es caminar erguidos, caminar sobre las extremidades posteriores, no cuadrúpedamente, sino de modo bípedo. Entonces, realmente Lucy supone pues el descubrimiento de ese no eslabón, porque ya se sabe que la evolución no funciona por eslabones, ni perdidos ni encontrados, pero sí uno de los primeros representantes hace 3.300.000 años de esa forma de caminar erguida que define a los homininos.
Però si hi ha un nom propi quan parlem d'evolució humana, a més de Lucy, és Atapuerca, un lloc únic al món per conèixer l'origen de l'homo.
Hombre, Atapuerca es un paradigma, es un paradigma de estudio en la investigación, no tanto por las etapas tan antiguas como las que representa Lucy, sino por ya momentos posteriores, en torno a 1.500.000 años, fechas en las que el continente euroasiático se está ocupando, se está poblando. En este caso, Europa se ocupa por homininos pues a partir de 1.500.000, 400.000 años, y nosotros tenemos representado en Atapuerca tanto esos primeros asentamientos como, digamos, toda una evolución de asentamientos, toda una evolución continua hasta hace 5.000, 4.000 años. Realmente tenemos 1.400.000 años de ocupaciones humanas representadas. Esta línea cronológica tan amplia y rellena con los datos, con las evidencias que hemos obtenido de las excavaciones de los yacimientos de Atapuerca, pues nos dan una singularidad especial que no tiene ningún otro proyecto en el mundo. Hay que tener en cuenta, yo creo que es que esto es un poco liante, porque la gente piensa que Atapuerca es un yacimiento. No, Atapuerca es una sierra llena de yacimientos.
Sí.
Por eso, claro, cada vez que hablamos de Grandolina, el Elefante, Galería, la Cima de los Huesos, pues se piensan que son más o menos la misma zona. No, son cuevas diferentes. Uh-huh. Y de ahí que podamos tener restos de cronologías diferentes, porque se excavan todas a la vez.
Uh-huh.
Entonces, en el 94 lo que teníamos era pues la representación más grande que existe de homininos del Pleistoceno medio, es decir, de unos 430.000 años, que era lo que teníamos en la Cima de los Huesos, ¿no? Estos son lo que se llaman preneandertales, son de la familia Neandertal. Y en el 94, en Grandolina, descubrimos estos otros que eran Homo antecesor, ¿vale? Pero es que en el 2000, hace dos años, y hace varios años, han salido varios restos humanos del yacimiento de Elefante todavía más antiguos, de 1.200.000, 1.400.000 años. Entonces es como si cada vez fuéramos descubriendo nuevas especies, nuevos representantes de especies conocidas y no conocidas,
sí.
Y además excavando los lugares de habitación, porque no solamente encontramos a los humanos, sino que encontramos los restos de las actividades que han realizado en las cuevas. Entonces, claro, la complementación de información entre los individuos y sus acciones, su forma de vivir, su forma de aprovechar el entorno, etcétera, van cambiando a lo largo del tiempo, y por tanto nosotros podemos reconstruir un poco no solamente a los individuos, sino sus formas de vida.
Aquest és el principi i és l'origen de l'univers, de la vida, de les creences i de l'ésser humà, i continuem cercant i cercant, perquè per sort la curiositat dels humans és insaciable i això ens fa evolucionar mentre no ens mati.
Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
IB3 Ràdio és investigació.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Dissabte a les 12 torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc.
Segueix amb Esports 3 en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Tenim que entendre que és una espècie de final, un rival directe.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Barcel Ives.
Com causa mel, així lentament, un torrent d'aigua està caient. Tu vols donar sa vida per curar ferides, vaig saltar ses trampes que te van posar.
La paraula del programa d'avui és origen i la connectarem amb el territori i amb els productes vinculats. La mel d'Eivissa és un exemple de com un entorn saludable i les mans curoses de l'home aconsegueixen un aliment únic. Vicent Maria és responsable de la mel de Can Marí, president de l'Associació Apicultors d'Eivissa i també impulsor de la denominació d'origen. Mel d'Eivissa, Vicent, com està?
Molt bé.
Molt bé, com fan ses ovelles de Can Marí que dimecres que estan fent, que està passant per ses caeres, Vicent?
Estan eufòriques, estan, bueno, fent cola, realment estan fent cola i hi ha, en fi, hi ha empentes en el pescador per dur pues, polen, mel i altres coses cap a dins de caseres.
Molt bé.
Perquè preveu que serà una primavera que haurà força de floració i força de mel i altres productes.
Que bé, que bé. No sé si les abelles, Vicent, són l'origen de la biodiversitat, avui que hem triat aquesta paraula, origen, però en quina mesura diria que són essencials per als ecosistemes?
Segons la FAO, 76% de tots els aliments que nosaltres molt menjam es deuen pues, a elles. I la resta pues, a altres polinizadors. És a dir, que tenen un paper fonamental dins tota aquesta biodiversitat. És a dir, que la paraula origen està molt ben pensada per aquesta excepció.
Vicent, una denominació d'origen, una DEO, és una garantia d'origen i de qualitat, però imagino que també deu dur bastanta paperassa. La mel d'Eivissa és la primera DEO de Silla. Primer li voldria demanar per què és important tenir un segell de denominació d'origen.
Per posar en valor un producte escàs, bé i escàs. I llavors, per tant, el consumidor, una doble o triple garantia sanitària i jurídica, perquè està consumint un producte que ha passat per molts de filtres. Davant d'ell té un producte que s'ha analitzat, s'ha fet un anàlisi polínic, un melíssim polinològic, un altre físico-químic, i llavors pues, ha passat el filtre del Consell Regulador, que s'ha pogut comprovar que compleix el plec de condicions i que es pot registrar-se. És a dir, que li dona pues, totes les garanties d'un consumidor que ho va comprar. I llavors, Així com normalment altres li dan una caducitat de 8 mesos, la mel, una vegada que està envasada, el cas de la mel registrada dins la denominació d'origen, van considerar pues, que se li tenia que dar 6 mesos, perquè ningú dels seus paràmetres descatalitza i conserva tota la frescor que quan es va treure i es va envasar.
I imagino que per aconseguir superar totes les traves administratives, de que eren fer molta feina, jo he llegit que vostès ja estaven molt preparats, que de concurs a concurs, en Vicent Marí anaves traient un poquet de bona mel per analitzar-la i tenir una bona base de dades de característiques de la mel d'Eivissa. És així, Vicent?
Sí, així és. És a dir, de 5 o 6 anys, per tal d'establir una població estadística pues, fiable de tota l'illa, jo em anava quedant pues, una sèrie de pots després de cada concurs, que al final van servir per analitzar i per conduir, pues, bueno, pues, per elaborar el plet de condicions que va conformar pues, la denominació d'origen. Uh-huh. I la primera D.O. de la mel de Balears, la primera D.O. d'Eivissa i la sèptima d'Espanya en aquest cas.
Que bé. I anem a veure què caracteritza la mel d'Eivissa dins aquest paraigües de la D.O. I quina flora ajuda a fer aquesta mel tan preuada i tan premiada, Vicent?
Dos coses. Plou poc i que les plantes són més aromàtiques, és a dir, la flor és més aromàtica degut a aquesta mancança de pluja. Llavors també la presència de plantes, que només es donen aquí, no es dona cap altre indret, i això fa pues, bueno, pues, que la mel d'aquí pues, sigui més aromàtica, més rica pues, en polifenols, i que la faci molt més atractiva davant altres mels de la primera.
Ara mateix, quant de productors són sota les paraigües de la D.O.?
D'avui per avui són 4.
Quatre productors, i en Vicent Maria és un d'ells. Algun certamen a la vista, Vicent?
De moment pues, hi ha algunes fires locals aquí a Mallorca, crec que n'hi ha una de Muro, que si podem, pues, hi assistirem.
Molt bé, i de nosaltres la seguirem, que de fet ja la seguim, la cercam, aquesta mel d'Eivissa. Donem les gràcies a en Vicent Marí, que és responsable de la mel de Can Marí, president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa i impulsor de la D.O. Mel d'Eivissa, per haver estat amb nosaltres aquesta estona. Avui que la paraula és origen, i per molt de sentits havíem de parlar amb ell. Vicent, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, a vostra disposició. Que teniu un bon dia. Salut.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Mirau! Escoltau! Mirau, mirau! Som sa vaca menorquina, i tranquil·la vaig pel camp. M'agrada. El dia vaig i venc per ses tanques pasturant, perquè s'ompli de llepones meu bregam. El dia vaig i venc per ses tanques pasturant, perquè s'ompli de llepones meu bregam. I quan l'amo me reclama un missatge em ve a cercar, i partim cap es buer, que ja és hora de munyir, perquè pugui sa madona formatjar. I partim cap es buer, que ja és hora de munyir, perquè pugui sa madona formatjar.
A Suïssa hi ha bons formatges, però Menorca treu pit fins i tot en el país de ses fondis. El passat mes de novembre, el formatge Mahó Menorca, emparat per la denominació d'origen protegida, va aconseguir ni més ni manco que 9 medalles en els World Cheese Awards, que és un dels concursos internacionals més prestigiós del món. I no era fàcil pujar en el podi, perquè hi concursaven 5.200 formatges procedents de 46 països. Aquí queden les xifres. Carol Quevedo, gerent de la denominació d'origen que som a Menorca. Com estàs? Benvinguda.
Hola, què tal, Araceli?
Molt bé. Escolta, què tenen els formatges de Menorca que les fan tan bons i tan especials?
Pues mira, realment els formatges amb denominació d'origen Mahou Menorca en si és un poc una suma de tres factors, no, claus, que són el territori, el procés i el control que es fa damunt el producte. Menorca té un clima humit, és un poc aquesta també amb una influència marina constant,
sí,
i genera unes pastures que amb certa salinitat que afecten directament el que és el perfil de la llet que donen les vaques que hi pasturen.
Clar, és que...
I el sí, procés també,
sí,
vull dir que el procés del formatge amb les tècniques tradicionals, no?, que són molt específiques, i que els ramaders d'aquí de Menorca pues, fan que no es perdin, no?, i es transmetin de generació en generació, com és emprar el fogasser i donar forma manualment i es volteig durant el procés de maduració. Tot això són cosetes que fan que sigui un producte excepcional, no? Molt autèntic i molt vinculat amb el seu territori.
La Carol diu cosetes, però és que són fonamentals per tenir aquest formatge que gaudim tant i tant i que, com dèiem, és conegut a tot el món. I tu comentaves les pastures, tot un procés d'origen que permet que en el final mos mengem aquest formatge tan bo, tenim la llet de vaques, tenim productors que ho fan possible... Com veu la fortalesa del sector làctic a Menorca, Carol?
Pues, bueno, el sector làctic a Menorca realment és un pilar sòlid del sector primari, no? Amb una base productiva molt professionalitzada i fortament vinculada aquí en el territori de Menorca. La transformació dels formatges, especialment de baixa protecció de la denominació d'origen protegida, el que fa o permès és guanyar valor i estabilitat. I tot això en el sector, encara que afronta reptes bastant importants, com els preus en origen i els condicionants de insularitat, que fan necessari un poc continuar avançant amb el tema de la valoració del producte, no?, i l'equilibri dins la cadena alimentària, també estar atents de tots els aconteixements actuals que ens envolten, que el que fan és crear un poc d'incertesa i incrementar els costos, no? Però confiant que sent un dels pilars sòlids aquí a Menorca, pues, bueno, en tirem endavant i no ens vegem molt afectats.
De fet, com ajuda una DEO en els productors i en el sector lacti, entenent que, i sapiguem que cada empresa pues, és la seva empresa, no? Però com ajuda formar part d'una denominació d'origen?
Una denominació d'origen realment ajuda els productors un poquet a... tres conceptes, no? Seria, per una banda, el valor, és a dir, permet diferenciar el producte i posar un valor d'origen i el sistema de producció, fet que facilita obtenir pues, un millor posicionament en el mercat. Per altra banda, protecció, és a dir, protegeix tant en els productors com en els consumidors davant d'imitacions, assegurant que el producte pues, compleix uns requisits estrictes i realment és un producte vinculat 100% en el territori, a Menorca. I, finalment, genera confiança, no? El sistema de control i certificació que garanteix tant qualitat, traçabilitat i autenticitat, pues, això és molt valorat per als consumidors, no? En conjunt, una denominació d'origen protegida és una eina estratègica per reforçar la viabilitat del sector i fixar valor en el territori.
Actualment, quan de productors, m'imagino que va per empresa, formen part de CD actualment, o per formatges, no sé com va.
Sí. Bueno, hi ha diferents tipus d'inscrits en el Consell Regulador, per una banda. Allà tenim 94 ramaderies, diguéssim llocs, no?, que tenen vaques lleteres i que produeixen llet. D'aquestes, 42 tenen també formatgeria i després hi ha 40 locals de maduració.
Vale.
Vull dir, hi ha finques que ho integren tot i hi ha altres finques que potser només fan fins a l'elaboració del formatge i l'entreguen a un madurador per acabar el procés, d'acord? Vale. Però tots són, he dit, xerrant de molts inscrits, sí, i de moltes famílies que envolta tot el tema del formatge en denominació d'origen.
I tant. I ara deies que havia diferents com a seccions, no? Però que s'ha de complir per formar part d'una DEO, de la DEO Formatge Mahou Menorca?
El primer de tot, que el lloc que té les vaques ha d'estar aquí, a Menorca, ha de tenir vaques lleteres de les races autoritzades i ho ha d'elaborar el formatge segons tot el procés que tenim i totes les condicions detallades a un plet de condicions. Però en si és això, un lloc que sigui de Menorca, que tingui vaques lleteres de les races autoritzades i que compleixi tot el procés d'elaboració que tenim definit en el plec de condicions.
Sempre hi ha una part de paperassa, de burocràcia, però això és lògic. Però quan se presenta 2026, Carol, quins són els reptes d'aquest any, quan deies tu també bastant incert?
Sembla que hi ha un pot d'incertesa, però també coneixent el sector i veure que és un sector que és fort i que davant les dificultats al final quasi sempre pues, fa pinya i això fa, crec, que sempre en tirem endavant, pues, un poc el que intentarem, el principal repte és continuar reforçant la, no?, diferenciació i el posicionament del producte, posant en valor l'origen, la qualitat i el vincle amb el territori, no? Al final, això és l'eina que té una DOP, l'eina per aconseguir-ho. I cal també seguir fent feina en la promoció per no perdre mercat i fins i tot pues, intentar entrar dins nous mercats, no? Encara que això cada vegada és com un poc més difícil. I, per altra banda, tampoc podem obviar reptes estructurals, no?, que sempre tenim, com són el relleu generacional, la sostenibilitat de les explotacions i els condicionants propis de la pròpia insularitat que tenim. Per això ara vam, si 2026, pues, que sigui un any de consolidar el camí, que ja està començat.
Sí, i efectivament, que ja fa estona que camineu i és una denominació molt, molt reconeguda. DOP, deien a Carol, denominació d'origen protegida, que encara és com un valor encara més fort, no? Dóna la sensació, aquesta P.
Clar, és dir, DOP al final és tot el procés està lligat al territori, no només una part d'ell, no? I vull dir, és de les dues figures de qualitat que hi ha, pues, és aquesta, no? De denominació d'origen protegida. Tot el procés des de l'inici al final es fa en el territori i seguint les pautes que estableix el plec de condicions.
I això permet també enfortir un sector agrari que no ho té fàcil, no ho té fàcil. I de Carol Quevedo, gerent de la DOP, la DOP, que som a Menorca, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres, per comptar amb nosaltres, també.
IB3 Ràdio, formació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
Took my brain.
Mentre Patti Smith cerca l'origen d'un foc desconegut, nosaltres anàvem tirant cap al final del programa. Un programa que té l'origen en una paraula polisèmica, una diferent cada dia, que ens permet conèixer tot un món al seu voltant. Avui hem surat per l'univers després del Big Bang, hem bussejat pel gènesi bíblic i l'animada i dissoluta Babilònia. Hem descobert que Atapuerca és tot un món que encara amaga descobriments vitals per conèixer l'origen de l'home i hem protegit el producte local de denominació d'origen. Ara mateix no me puc imaginar una combinació millor
camel d'Eivissa i formatge de Menorca. Toca baixar barrera i ho farem amb un home que estira i estira fins que troba els orígens familiars.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
En Tomeu Caimari és llicenciat en Històries, investigador, s'ha especialitzat en Història Militar de Mallorca i també en Estudis Genealògics, i jo crec que la paraula origen, que és la paraula polisèmica d'avui, té molt de sentit per ell. Tomeu, com estàs? Benvingut.
Bones, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé.
Escolta, si te dic origen, que te venes cap primer de tot.
Bueno, per la meva professió, el primer que me venes cap és, diguem, l'origen dels arbres, és a dir, seria el principi, el començament cap a baix, diguem, la persona que encarrega seria el punt de partida, però l'origen seria aquestes primeres persones que poden documentar amb un llinatge determinat.
Uh-huh. Val, tu t'ha vengut tot d'una, l'arbre que feien la representació de les genealogies familiars, aquest arbre genealògic, no?, que mos du a conèixer l'origen del nostre llinatge. De fet, pensàvem que tocàvem a bona porta avui perquè t'has especialitzat en genealogia. Per què hi ha tanta curiositat per saber d'on venim, Tomeu? Quin és el nostre origen? Per què el volem conèixer?
Bueno, jo crec que molta gent el que vol fer és desenterrar, recuperar la memòria de la gent que no ha conegut. O sigui, en principi, del seu predins o del seu repredins s'ha conegut, però saber un poc més, anar més enllà. I saber aquesta gent no només és un fet d'acumular, diguem, dates vitals, naixement, matrimoni, defunció, sinó saber més, intentar, a vegades en les fonts que se tenen, intentar reconstruir la vida d'aquestes persones. Mm. Vull dir, les seves professions, el seu malnom, si se pot saber malalties, qüestions... Jo crec que això, que la gent vol recuperar, desenterrar, la memòria d'aquesta gent que ja no hi és.
Sí, quan mos falta aquí demanar-li directament hem d'anar a la documentació i en els arxius trobam la nostra memòria familiar, com ara deia en Tomeu, i determinats documents mos van donant dades d'aquesta memòria. Si jo ara toc la teva porta, Tomeu, i te dic, escolta, Tomeu Caimari, que vull fer el meu arbre genealògic, per on començaries a estirar el fil?
Bé, jo sempre començo a partir de les dades que me dona la persona interessada. Ara, clar, aquestes dades varien d'una persona a l'altra. Per exemple, ara un dels darrers encàrrecs que m'han donat era per fer un regalo i simplement m'han donat el nom de la persona i el nom dels pares. I aquí ja me vaig tenir que apanyar. I hi ha vegades gent que ve amb més informació, que sap el nom dels predins, que té dades vitals i fins i tot en alguna ocasió m'he trobat gent que fins i tot sabia el nom dels repredins. Llavors, depèn molt de la persona que, com tu dius, toca la teva porta i t'exposa el que vol i de bon parteix.
Uh-huh. I fins a on pots arribar? Bussejant en els registres o tirant de la informació que te donen?
Bueno, jo sempre li dic el mateix quan qualcú contacta amb jo. Per un genealogista, diguem, la font principal, la font bàsica, són els registres eclesiàstics, els registres parroquials. Llavors, aquests, fins al segle XVI, fins al Concili de Trent, no se va disposar a l'obligatorietat de tenir llibres de batejos, matrimonis i defuncions. Vull dir, segur tu pots arribar en el Concili de Trent. Seria cap a 1545-50, i després ja seria fer una feina un poc més de detectiu, d'anar reconstruint puzzles. Tu tindries una sèrie de fonts que te poden anar ajudant a guanyar qualque generació, un parell de generacions. Serien testaments, capgravacions, donacions... Però, clar, això ja seria, diguem, com un plus. Ja seria prendria un poc de la sort de la documentació que localitzessin, que trobassin. Uh-huh. Però segur seria fins al Concili de Trent.
Uh-huh. Val, que aquí és a bona via l'obligació, no?, de documentar.
Exacte, aquí se va posar l'obligació. Sí que és cert que hi ha qualque parroqui que tenia qualque llibre anterior, qualque llibre suelto, perquè en qualque moment qualque rector va dir, mira, faré un registre. Són coses contades. Uh-huh. Vull dir, és sistemàtic, a partir del Concili de Trent. Va. Nosaltres, aquí, aquí a Mallorca, seria a partir del Concili de Trent, tu pot començar, tu podria arribar fins aquí, el que t'he dit. I llavors, a través de, ja és una cosa més reconstruir un puzzle, perquè has d'anar cercant una pista aquí i una pista allà, però hi ha altra documentació que te pot ajudar a trobar una generació, dues més... No anirien cap al principi, perdona que t'interrompo aquí, no anirien cap al principi, a lo millor, del segle XVI, cap a 1500, una cosa així.
Perfecte. I escolta, jo pensava si situar-nos en els límits geogràfics d'una illa és més senzill a l'hora de cercar l'origen, no ho sé, o això dels vuit llinatges illencs no és tan habitual.
Tens tota la raó, vull dir, el fet de que sigui un espai limitat, sigui una illa, sí que fa que tu, quan vas restringint avantpassats, pues, lloc de casos esporàdics, sigui gent de Silla, sigui tothom mallorquí. Per exemple, si tu ets de Felanitx, pues, les primeres generacions quasi totes són de... O sigui, tirant des del punt de partida, diguem, la persona que encarrega l'arbre. Pues, segurament les primeres generacions, pares, predins, repredins, seran de Felanitx o de llocs de per de vora, Manacor, Santanyí, i potser anant cap a més a dalt hi ha inclusió d'altres pobles. Però clar, te trobaràs que quasi tothom serà de Mallorca. Això dels vuit llinatges famosos de les pel·lícules, sí que jo, pel que fa als clients, sempre me'l he trobat. No hi ha cap arbre, pel que fa a clients, que no m'hagi trobat els 8, 7 de 32 els que vulguis posar de llinatges típics mallorquins. Sí que hi ha casos que per investigacions, però una vegada vaig participar a les jornades de Santanyí amb un estudi sobre els governadors de Santanyí, aquests governadors del segle XVIII venien de fora. Eren militars que venien de fora, de la península, però a vegades estaven quedats en napolitans, gent dels Països Baixos, perquè Nàpols, Sicília, els Països Baixos havien estat domini de la corona. Llavors, aquesta gent, quan venia, a vegades ja se quedava a viure aquí, se moria, i els seus fills se casaven, els seus fills i les seves filles se casaven en gent mallorquina. Llavors, sí que te pot trobar que hi ha gent que en el seu arbre, sense sabreró, sí que té, ja seran de 1720, 1750, 1780, que potser si tira el seu arbre cap a més a dalt, tindria que anar-se'n a registres de Nàpols, de Sicília, dels Països Baixos. Vull dir, que els seus, diguem, els seus bullinatges entre cometes ja no serien específicament de Mallorca.
Ja, ja. I entenc que això, com tu ara explicaves, coincideix amb molts moments històrics. T'has trobat amb alguna sorpresa cercant l'origen d'una persona o d'un llinatge?
Sí, de sempre te trobes amb curiositat. Per exemple, arran de la memòria democràtica, vaig tenir una clienta argentina que sí que m'ha demanat per curiositat fer-li sabre. Llavors, aquesta lota de merbar em podeu fer sabre del llinatge patern fins al segle XVIII, perquè no es van trobar que el seu avantpassat, que donava, diguem, nom a la família, havia estat un espòrit. Llavors, això, quan li vaig contar, li va causar com un poc de... com a de trauma, diguem, d'estupor. I diu, clar, nosaltres no es pensàvem que teníem aquest llinatge, resulta que no, tal i qual. Però, clar, tu dius, clar, però la gent que el va adoptar i li va donar el nom, ho va fer perquè l'estimava, i aquest senyor va tenir aquest llinatge, i encara que aquest llinatge comenci en el segle XVIII, vull dir, és el teu, vull dir, no... Saps? Sí. I després, per exemple, un altre que és també d'espòsits, hi havia un senyor, un arbre, que una banda, que una branca, crec que era una lota, son pare i sa mare eren de l'inclusa. Llavors, clar, te trobaves que aquesta lota no va tenir predins. I vull dir... I aquesta rama s'acabava aquí amb aquesta parella que tots dos, que això és una cosa curiosa que no m'havia trobat mai, que tant son pare com sa mare d'aquesta lota eren de l'inclusa. I ara, per exemple, un dels darrers que vaig fer, hi havia un senyor cap al 1850, 1860, que se va casar amb dues germanes, i llavors no varen poder ubicar el fi de quin dels dos matrimonis era. Ja. Perquè per dates havia de ser del segon matrimoni, però per la documentació te deien que era del primer matrimoni. Clar, llavors a vegades te trobes sorpreses. Ja. Te trobes sorpreses que a vegades clar, no són, diguem, són més curiositats que no que pugui causar, diguem, un mal de cap.
Ja. T'entenc. En el final també estàs fent una tasca un poc d'investigació. Bueno, un poc no, d'investigador. Així que
sí,
te pots trobar coses molt diferents i que te dona més feina la llei de memòria democràtica que permet als nets dels exiliats per la guerra civil obtenir la nacionalitat espanyola, les reclamacions d'herències, la curiositat del client, que te dona més feina, Tomeu.
Bueno, la llei de memòria democràtica va acabar l'octubre l'any passat, però sí que queden, diguem, qualitats o sí que hi ha gent que te demana, arran d'haver conegut el seu origen mallorquí, ha sentit com a curiositat, i sí que hi ha gent que te demana poder localitzar parents vius, per contactar amb ells. Perquè imagino que com varen perdre tot contacte, els interessa com a recuperar aquest contacte, saber si la família pot conservar històries orals, documentació... Llavors, en aquest sentit, diguem que sí que hi ha aquest coletazo de la memòria democràtica. I en quant a les altres opcions que me plantejaves, fonamentalment són els arbres, vull dir, elaborar arbres genealògics. Sí. I dins els arbres ja te trobes diferents qüestions. Hi ha gent que simplement vol... O sigui, vol, diguem, un regalo i vol un punt de partida i un punt de final. Hi ha gent que ja té bé amb una investigació començada i que ja te demana ajuda per complementar-la o per acabar-la. I després ja també ten casos de gent que han fet el seu arbre i que després vol fer, diguem, un llibre, una història, i a vegades demana ajuda per la redacció i per l'estructuració d'aquesta història familiar.
Molt bé. I tot això és el que fa en Tomeu Caimari, que avui mos ajuda a baixar barrera. I t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Tomeu, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Fa un parell de setmanes que el meu fill ha canviat la nostra rutina d'anar a dormir i ha decidit que el lector de contes de bona nit ara tinc que ser jo. Vull dir que ara m'ha honorat, malgrat que la meva dona s'ha enfadat un poc, m'ha honorat amb aquesta nova, aquesta redundància. I com a consell, és que empleem nosaltres és procurar anar a dormir prest i llegir. I pensant que llegir ajuda, i des de petit la meva dona i el meu fill li llegeix, perquè s'acostumi a la lectura i vamos, crec que és un bon consell i una bona manera d'anar a dormir.
Que bé. Escolta, proposa-li o proposa-mos una cançó, ja li poden dedicar al teu fill també. Què t'apareix?
Vinga, apareix. Idò, per en Jaume.
Hi
ha una cançó que m'agrada molt, que és en català, m'agrada molt la lletra, que és Com un infant, de Cris Juanico.
Vinga. Idò, li dedicam a en Jaume, que està com un infant, des d'Entre avui i demà, Divetres Ràdio. Tomeu Caimari, moltíssimes gràcies i molta sort.
A tu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Fa temps que no record cap dels somnis de nit, però cada instant el vist somiant. Procur no perdre'm res i pos cada sentit. Sé que l'oblit és important. Vull ser constant i un poc errat. Vull ser feliç. Puc ser imprecís. Paraules que em devin l'adjuc somiant en vers, un pont que és meu univers. I
cant mentre camí, ses notes van brollant, soles es van precipitar. Om fa segues jugant, puc ser feliç, vull ser imprecis. La vida molt combat, si es dia avui és trist, el guanyaré somiant. Crec en sa bona gent, ser color en tos de gris, expert en somnis constants. Com un infant seguir